treballant per desfer-se de l'agència de representació que dirigeix abans d'assumir el nou càrrec.
Gràcies, Roger. Avui Mundo Deportivo afegeix un nom a la llista de jugadors que interessen al Barça. Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich. I atenció amb això, han evacuat el circuit d'Imola a Itàlia per risc d'inundacions, quan només queden dos dies perquè comencin els primers entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1, que es corre diumenge. Hi ha moltes tempestes i fortes. I en bàsquet, a la NBA aquesta matinada, han començat les semifinals de la Lliga. En el primer partit, a la Conferència Oest, els Denver Nuggets han guanyat de 6 punts als Lakers, mentre que avui es disputarà el primer partit de l'altra banda del quadre entre els Celtics de Boston i els Miami Heat.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Les 9 tocades, ja comença la tertúlia ara, després anirem al trànsit, perquè ja ha començat la sessió de control al president del govern d'Espanya al Congrés. Allà hi tenim en Jordi Armenteres. Hola, Armen, bon dia.
Hola, bon dia, Basté. Sí, pregunta Cuca Gamarra i pregunten el que sembla que serà la segona part del temps debat d'ahir entre Feijóo i Sánchez del Congrés. Cuca Gamarra en directe en aquests moments.
¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?
Va a romper con Bildu, ja està, segona part de lo d'ahir al Senat.
Totalment.
Aviam què respon Sánchez, president del govern d'Espanya.
Diferència ahir, que serà molt més curt. El Senat, el Congrés són 5 minuts, el Senat en són 14.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Efectivamente, la verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe. ETA fue derrotada hace 12 años por la democracia española, señoría, y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA. Y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen, no son capaces de digerir. La verdad es que ustedes cuando gobernaron este país negociaron con ETA, llamaron a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. La verdad es que acercaron a presos a cárceles de Euskadi. La verdad es que excarcelaron también a etarras cuando ETA estaba en activo. La verdad, señoría, también es que condenados que han cumplido ya sus penas forman parte de las listas municipales desde el año 2015, cuando ustedes gobernaban. Y no pusieron el grito en el cielo, señoría, como están haciendo hoy. Esa es la verdad. Porque la verdad, señoría, es que cuando se acercan unas elecciones y ustedes las dan por perdidas y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA. Y son capaces de decir cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir. Usted hoy aquí, señora Gamarra, ¿sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos? ¿Sí? ¿Serían capaces?
Silencio, por favor.
¿Serían ustedes capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA? ¿Serían ustedes capaces de decir, señorías, como dijo Mariano Rajoy el 11 de marzo, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11 de marzo? Esta es la verdad, señorías. La verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener.
És la segona part d'ahir, amb tots els mateixos arguments, però condensats, i encara amb més bronca, si se'ns permet la paraula.
Bé, bueno, la bronca és un clàssic. Hola, Ramon Rovira, bon dia.
Hola, Jordi.
Hola, Francesc Marc Álvaro, què tal?
No s'equivoque, senyor Sánchez.
Espera, que diu Gamarra, però perdó, Melero, bon dia, bon dia, Domènech, bon dia, Ana Gómez, bon dia, i Tian Riba, també bon dia, Tian. Cuca Gamarra.
Con ella, señor Sánchez, con ella. Bon dia, Cuca Gamarra. Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre. Porque la sociedad española no olvida, por mucho que usted los blanquee y legitime. Tiene hoy aquí una nueva oportunidad tras el debate de ayer en el Senado. Rectifique. Sea usted valiente, dígaselo. Sí, a la señora Izpurúa o Maite Soroa, como usted prefiera, condenada por apología del terrorismo. ¿Le va a exigir que renuncie a los 44 condenados por asesinatos, extorsiones, secuestros, por ser cómplices que llevan en sus listas electorales para el próximo 28 de mayo a sus socios? ¿Va a romper con Bildu?
o con la decencia. Y si no va a romper con Bildu, sea valiente con los españoles y díganoslo. Volveré a pactar con Bildu. En los ayuntamientos vascos y navarros, en el gobierno de Navarra, en Pamplona, aquí en el Congreso, en cualquier circunstancia. Que se enteren los varones y los candidatos socialistas. Señor Sánchez y señora Izpurúa, ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar todo.
De silencio, Bildu, por favor.
Un presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, no. Por este y por otros muchos motivos, el partido...
Muchas gràcies, senyora Gamarra.
Merche Aizpurua assumirà des del seu escó. És la cap de files de Bildu al Congrés, és la portaveu del Congrés. A les 9 menys uns minuts, quan entrava a l'hemicicle, deia que ningú en tingui cap mena de dubte. Tothom qui en aquests moments està a Bildu està fermament compromès amb la pau i amb la declaració del final d'ETA. Li queden segons a Pedro Sánchez, poc més de mig minut.
Mira, són les 9 i 6 minuts, aquí al món RAC1, i veurem si Sánchez, com diu Armenteres, el Jordi Armenteres, ara utilitza aquests pocs segons que li queden, o anem a la següent pregunta.
Señor presidente del gobierno.
Parla Sánchez.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, cuando en 2015 había condenados que habían cumplido sus penas de Bildu en las listas municipales y ustedes no dijeron nada, no pusieron el grito en el cielo, y ahora lo hacen, eso no es un ejemplo del mayor cinismo que siempre ha tenido el Partido Popular a la hora de utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo. La verdad, señorías, insisto, es que la democracia derrotó a ETA hace 12 años. Y la verdad es que fueron gobiernos socialistas en Euskadi y en Madrid quienes derrotaron a ETA. Y eso es lo que ustedes no pueden soportar ni dicen.
Acaba aquest cara a cara. Jordi, ha de preguntar a Merche Aizpurua, precisament de Bildu, una pregunta que no té res a veure amb tot això, una pregunta que diu, mantendrà l'escudo social i les medidas que lo componen, res més. Pregunta social molt genèrica. Si vols, escoltem, no fos
sí, casta. Sí. Ovació de gala de la bancada socialistes, dels seus escons, per aplaudir aquest final de Pedro Sánchez, al seu costat la vicepresidenta Calviño.
Pregunta la diputada doña Merche Aizpurua Arzallus, del grupo parlamentario Euskal Herria Bildu.
Ni que siga per al·lusions.
Sí.
En una zona amb escons totalment
buits. Les pido silencio, por favor.
Señor Sánchez, como hemos hecho siempre, hoy también queremos mirar al futuro y seguir defendiendo el bienestar social y económico de la mayoría social y trabajadora.
No entra el joc,
así
Jordi.
Así como la de los trabajadores del Estado. Por eso, por el compromiso firme que tenemos con la ciudadanía para ofrecerles mejoras en sus vidas, es por lo que hemos propiciado, conseguido y apoyado numerosos avances sociales en esta legislatura. Desde el derecho a la vivienda, el aumento de las pensiones no contributivas y las de viudedad, los impuestos a la banca y las eléctricas, el coto a las
deslocalizaciones... Merche Aizpurua defensant tots els pactes que Bildu ha anat arribant aquesta legislatura al Congrés amb el PSOE i amb Podem.
...del decreto anticrisis. Todas necesarias para proteger y ampliar derechos. Todas necesarias para aportar certeza y tranquilidad a la ciudadanía en tiempos de incertidumbre. El escudo social, uno de los logros más ambiciosos e importantes que la mayoría progresista y plurinacional hemos aprobado, es el instrumento para proteger a las personas más vulnerables, además de a miles de personas que ven cómo su calidad de vida empeora. Usted sabe, igual que yo, que aunque el apocalipsis económico y social que vaticinaba la derecha no ha ocurrido, la inflación...
No va, ella no va en la línia encara. No sé si després en la rèplica diu alguna cosa. Veurem si diu, estigues pendent, Armenteres. Ara de seguida acabem els apunts i de seguida comentem. Volia que estiguessin aquí els tertulians ja perquè escoltessin, perquè sens dubte és un dels temes. És a dir, és la reaparició d'ETA en campanya electoral. És a dir, el PP ja, com comentava el davantal, ha tret en els últims anys tot el que és els clàssics, és a dir, Catalunya, en aquest cas amb l'independentisme, després Podem amb els bolivarians, i ara treu també ETA amb els bascos. Ara ho comentarem de seguida, però abans anem, quan en digui la Marc Ortuño i quan digui l'Oriol Montfort, ens anem cap al trànsit. Som-hi.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. En els últims minuts s'han succeït diverses incidències a la xarxa viària catalana. Un accident a la C-55 talla un carril en sentit sud a Brera, també a la C-31 a l'alçada de l'Hospitalet de Llobregat o a la C-16 per la població de Rubí cap al sud. I finalment també es talla part de la via a la C-25 a l'alçada d'Arbúcies en sentit Girona. En tots aquests casos s'acumulen retencions de fins a 2 quilòmetres. I en aquest sentit ja s'ha normalitzat pràcticament la situació a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles, també cap al sud. A banda d'això, encara queden cues en hora punta a la P7 a Sant Cugat o a Barberà del Vallès en sentit Tarragona o a la C-58 carregada amb més de 3 quilòmetres ara a Montcada en els dos sentits de la marxa i amb les rondes encara hi queda molta congestió en sentit Llobregat, la B20 ara amb el tram de Roquetes fins a Sant Gervasi amb la circulació molt lenta i a la ronda litoral encara amb 8 quilòmetres entre el Nus del Besòs i el Moll de la Fusta. És tot des del RAC, molt bon dia.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
És que no puc acabar aquests apunts al món RQ sense... És que m'ho han enviat i... espero que no sigui veritat. Bueno, no sé si és veritat o no. Resulta que la revista Lectures ha publicat les fotografies de la coronació del rei Carles III i aquestes revistes del cor. Doncs bé, resulta que amb una fotografia de Charlène de Mònaco, l'esposa d'Albert de Mònaco, el titular de la fotografia de la revista Lectures és aquest: Charlène de Mònaco, al lado de la esbeltez de nuestra reina, parecía un descargador de muelles.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 12.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
Bé, ja som aquí, ja fa estona. Ha dit alguna cosa, Armenteros, o què passarà ara al Congrés? M'ho pots explicar?
Doncs sí, sí que ha dit alguna cosa Pedro Sánchez. Ha demanat a Bildu i ha dit explícitament que volia que constés al diari de sessions que de Bildu en troba a faltar un missatge molt més contundent a favor de la pau i en favor del perdó de les víctimes.
Avui em faré meu un clàssic d'una filòsofa de guàrdia de RAC1, que és Anna Gómez, que en aquella famosa frase que diu habitualment de "ai, què vols que et digui, xiquet?" Doncs això, és que clar, és que...
T'ho anava a dir.
Sí, Xavier Melero, és que clar, torna als clàssics, eh?
És un clàssic i és un debat per mi molt, molt incòmode, molt, molt trist, perquè torna la història més negra dels darrers anys a posar-se sobre la taula en període electoral. A veure, aquí hi ha una qüestió, independentment del que puguis pensar de Bildu, que aquesta jo crec que no és la qüestió, hi ha una altra que per mi és fonamental. O sigui, la llei és el que volem, és el consens democràtic i és el mínim ètic amb el que tothom està d'acord. Això és la llei. Es pot canviar la llei, evidentment, però el que en aquest moment els ciutadans espanyols volen que es faci amb les persones que han complet condemna pel crim que sigui és rehabilitar-les, reinsertar-les i permetre'ls que comencin una nova vida amb el sentit que ells vulguin, sempre i quan respectin aquesta llei. A partir d'aquí, introduir a la llei consideracions de naturalesa moral. La llei és igual per tots, però la moral està clar que no. Les consideracions morals i ètiques sobre el que cal fer o no cal fer amb les persones que van cometre en el passat delictes de sang, ja és un terreny molt més complicat. Però el que sembla, bueno, el que sembla, és subjectiu, fins que ningú no en demostri el contrari, el que tots els ciutadans d'Espanya volen en aquest moment, segons diu la llei, és la reinserció i el punt i final per les persones que han complert la condemna que, segons aquesta mateixa llei, els hi pertocava. Llavors, a partir d'aquí, tot el demés...
Francesc Marc Álvaro.
A veure, el tema és molt, molt bo perquè il·lumina, jo crec, moltes qüestions de la societat espanyola, no? En primer lloc, vaig a un argument d'autoritat. L'Amèlia Barcàrcel, que és una filòsofa que ha treballat el tema del perdó, diu una cosa que connecta amb el que diuen Melero. Hem inventat el dret penal, entre altres coses, perquè la societat civil no sempre pot exercir o pot donar el perdó. I, per tant, quan una persona ha complert una pena, es dona per fet que s'hagi o no produït el perdó, el marcador és a zero. Això és el que hem establert en l'estat de dret i en la civilització. Dos, políticament, jo penso que va ser un error per part de Bildu incloure aquestes persones amb delictes de sang, els de, que tenen delictes de sang. Políticament va ser un greu error i crec que han fet bé de rectificar. Més valia que no els haguessin inclòs, però bueno. Tercera, que la dreta espanyola o les dretes espanyoles necessitin ETA sempre per fer bullir el motor del seu electorat indica una greu mancança. Indica, primera, que no tenen una proposta articulada i, segona, que només refien en l'espantall d'una realitat que, com li ha recordat molt bé el president del govern espanyol, ja no existeix. Quarta, introduir en aquest debat el terme de la decència és un MacGuffin. És un MacGuffin perquè tota la transició espanyola està basada en la indecència. Tècnicament parlant, és a dir, si la decència era el drive de la transició, no s'hagués fet la transició. Senzillament perquè van veure ministres que havien signat penes de mort convertits en demòcrates. Per tant, es va establir en el moment fundacional de la democràcia que no podíem convertir la decència en l'eix conductor del debat polític. I última, importantíssim, hi ha uns deures pendents en la societat basca, i això ho sabem tots, que és un relat impossible en aquest moment compartit sobre el passat. És a dir, allò que es diu la síntesi de les memòries és impossible. Víctimes i victimaris, i víctimes i victimaris creuats, perquè hi havia alhora victimaris que van ser víctimes i víctimes que van ser victimaris, això és impossible d'establir en un sol relat, com et diria qualsevol persona que intenta, diguem, allunyar-se. L'Edurne Portela, que té un llibre molt bo que es diu L'eco de los disparos, diu... No som capaços encara d'imaginar les víctimes en el seu dolor individual, ni el victimari en la seva realitat humana més enllà del monstre. Per tant, el que diu l'Edurne Portela és que la feina que té la societat basca i, en paral·lel, la societat espanyola és enorme. I no el solucionarem introduint aquest debat en la batalla partidista.
Ara Gómez.
A veure... A part de la mandra, que ja has esmentat tu, jo penso que necessita uns bons... vaja, és horari que ho escolta a tothom i no vull dir la paraula, però es necessita unes bones penques perquè Pedro Sánchez hagi entrat en aquest joc. Saps per què? Perquè la integració de l'independentisme basc violent, jo en la política... pacífica, i jo crec que és l'èxit més gran de la democràcia espanyola, fixa't. Millor fins i tot que Irlanda, i per tant jo no hagués entrat en aquest joc, perquè almenys aquestes persones que un dia van ser violentes i en nom d'una una altra forma de fer l'Estat van poder aplaudir, matar o fins i tot col·laborar en aquests assassinats, s'han reinsertat perquè han complert les seves penes. Tant de bo als carrers de Catalunya i d'Espanya, els neofascistes que encara camben amb qualsevol impunitat i encara continuen amb la mateixa matraca de les seves dèries violentes i antidemocràtiques, passés el mateix, perquè jo que sàpiga, aquests almenys la majoria han complert les seves penes, s'han integrat pacíficament i volen, evidentment, defensar les seves ideologies a les cambres de representants del poble. I en canvi n'hi ha d'altres doncs, que ni han demanat perdó i encara treuen pit aquí al Congrés dels Diputats. Mandra, mandra, mandra.
Ramon Rovira.
A veure, també amb aquest afany de respondre o de com a mínim repensar algunes idees claus. A veure, apel·lar a la llei no porta enlloc. No ho dic per en Xavier, és evident. Vull dir, la llei diu el que diu, una persona quan ha passat un temps a la presó s'ha reinsertat, té tots els drets del món i per tant és obvi que es pot presentar en unes eleccions i pot assumir un càrrec si és que finalment és elegit. Per tant, aquest tema crec que no val la pena ni discutir-lo. Jo discrepo una mica de l'error de Bildu. Jo aquí no estaria tan d'acord amb que això hagi sigut un error. Tinc seriosos dubtes de que això no fos una estratègia pensada per Bildu en el seu moment, en la qual ells tenen una batalla en aquests moments molt forta per aconseguir dominar l'espai nacionalista al País Basc amb el PNB. Saben que hi ha una part d'aquest electorat més afí a posicions més aversales que se'ls hi pot escapar, i bé, en un moment determinat doncs, poden haver fet aquest gest calculat perquè en un moment determinat doncs, es fan enrere, escolta, aquests senyors no prendran possessió, però escolta, amb aquestes alçades de la pel·lícula crec que ens afaitem quasi bé tots, i per tant un error d'aquest tipus, més amb gent que calcula molt bé les seves estratègies com és el món aversal i com és Bildu, realment em costa de creure que sigui veritat. Però bé, podria ser, poden ser tan absolutament, viure en un món tan surrealista o tan irreal que pensar que posar un assassí en una llista un ex-assassí en una llista electoral, això no tindrà cap tipus de conseqüència, ni serà un motiu de debat polític. Hi ha un altre element diferencial que jo crec que cal posar també sobre la taula. Abans, quan en Francesc Marc parlava del tema de la transició i de les conseqüències de la transició i aquest cinisme, aquesta hipocresia que va marcar, i estem tots d'acord, la transició, hi ha un altre factor. ETA, quan més mata, és en democràcia. ETA, quan més mata, és en democràcia. Quan comet els grans atemptats, quan mata Mansalva, quan la gent ha de fugir del País Basc perquè estan amenaçats. Per tant, posem les coses en el seu just marc. No estava lluitant contra la dictadura, estava lluitant contra, segurament, una democràcia feble, una democràcia imperfecta, però quan més mata ETA és amb la democràcia. Efectivament, s'han reinventat, s'han reinserit a la societat. I un últim factor. Un cop s'ha acabat el pernil de Catalunya, perquè ja han rescat fins a l'última, han trobat l'os, escolta'n, o com a mínim això sembla, tornem, per part de la dreta, el que ha sigut sempre, doncs...
Sempre
es pot rescar una mica més.
Sí, sí. No fotem el caldo.
No, però vull dir... fotrem l'os al caldo. Però vull dir que sembla doncs, que, escolta, això de Catalunya ja comença a avorrir una mica fins a les oques, doncs, escolta, ja anem a treure el Sant Cristo Gros, que és el d'ETA de la dreta i tal, igual. Només una última consideració. Jo recordo que en el seu moment, i això potser té un punt de contradicció amb el que estava dient, des del punt de vista moral, insisteixo que des del punt de vista legal no hi tinc res a dir, quan algú va dir allò de violència res, sense violència tot, aquí hem sabut a Catalunya que sense violència tot tampoc. Tot tampoc, perquè quan es plantegen les coses sense violència, quan es fan manifestacions, quan es porten al Parlament propostes, quan es busca vies polítiques per discutir segons quins temes, la reacció de l'administració, del govern, i hem vist quin ha estat, no?
Aviam, Xavier Domènech.
Jo molt breument, perquè tinc poc a afegir, de fet, estic bastant d'acord amb el que s'ha dit, i especialment amb l'anàlisi bastant coincident amb el que pensava jo del Francesc Marc. Només dues coses. Jo veig el Partit Popular molt malament. Però no molt malament com una consideració ètico-política, sinó molt malament en termes de si un partit al mig d'una campanya electoral com aquestes ha d'acabar recorrent a ETA com a espècie de discurs únic i total, és que està molt fotut. Ja sé que les enquestes diuen el contrari, però jo la sensació que tinc, tant el Feijó porta una campanya quan se'n va a Badajoz i diu, estoy en Andalucía, vull dir, porta una campanya digna de la cerimònia del disparate, i ara mateix ja només recorre a l'última salvació nacional, que és allò que ja no existeix, que és ETA. I el veig molt malament, fins i tot fent això, perquè crec que fent tot això, qui creix és Vox. O sigui, Vox està parlant poc, i crec que Vox ara mateix ha obert el sac i diu, vinga, que vinga los votos, que vinga los votos. Per tant, veig el Partit Popular francament malament. I la segona reflexió, ja per tancar, estic molt d'acord amb el que ha dit el Francesc Marc, que també ho pensava jo, però és que, a més, no és que la transició hi ha una cerimònia del cinisme. És que la transició, bàsicament, s'accepta que persones que havien firmat condemnes de mort i que havien justificat aquestes morts, quan van matar Julián Grimau l'any 63, era el ministre en aquells moments d'Informació i Turisme, era Manuel Fraguer i Barne, fundadors d'Aliança Popular, actual Partit Popular. És a dir, s'accepta que un partit, que els seus dirigents són dirigents implicats en l'altra direcció d'una dictadura feixista, s'accepta que puguin actuar en democràcia sense cap problema. Que siguin aquests mateixos dirigents, que tinguin els sants nassos de començar a repartir carnets de moralitat al resta de la població, és una cosa que és al·lucinant, perquè si ells volen recordar el passat, llavors recordem-ho tot el passat. I si recordem tot el passat, qui té més problemes amb el seu passat en aquest país en aquests moments, crec que és aquells que van estar implicats en una dictadura.
Són les 9:25 minuts. Sí, Melero, digues.
No, el Ramon ha dit una cosa que a mi m'interessa molt, una frase molt, molt especial. Ex-assassí. Es pot ser ex-assassí?
Jo crec que no, jo també ho he pensat.
Es pot ser ex-violador? Es pot ser ex-estafador? Es pot ser... És complicat. Recordeu que aquest debat es va produir no fa gaires mesos al judici de Laura Borràs amb el pèrit que va portar, amb el senyor Ellín, que va complir la seva condemna per l'assassinat d'una militant d'esquerres molts anys abans. Passat, va complir la seva condemna i van passar moltíssims anys. Aquest senyor podia ser pèrit d'una responsable política catalana o realment encara era assassí? No podia mai ser ex-assassí.
Una cosa és que no pugui ser... Si vas cometre un assassinat, vas cometre un assassinat, no vas cometre un ex-assassinat.
No, però vull dir, l'estigma de que ahir t'acompanya permanentment.
L'altra cosa és que utilitzen tots els plens drets perquè hi estàs plenament reinsertat o no, però has comès la teva...
I després el que deia el Xavier, que és veritat, el que va passar aquí durant la transició i la gent que va estar implicada, però això és un fenomen general, vull dir, tothom arrossega el seu passat. El pare del miracle alemany, l'Adenauer, va integrar els responsables nazis a l'administració, i els problemes dels anys 70 amb el terrorisme alemany, amb la Baader-Meinhof, venien d'aquí, venien de la incorporació a la CDU dels responsables nazis.
Absolutament, però
en un moment determinat...
Però hi ha una certa diferència entre que siguis ministre i fundador d'un dels dos dels grans partits del sistema polític espanyol, crec que hi ha una certa diferència amb el fet...
No, això està com dir que la CDU és un partit nazi.
Per què?
Perquè va incorporar militants de la CCS i càrrecs de la CCS.
Perquè estic dient que hi ha una certa diferència entre que els fundadors siguin ministres del govern en què hi hagi gent que hagi militat a no sé on, en els teus militants. Jo crec que hi ha una certa diferència, Xavier.
Francesc Marc,
és que entro per aquí. El debat que esteu tenint és un debat i diguem que no es pot arribar a cap conclusió, perquè quan s'analitzen les societats que han estat sota règims totalitaris, autoritaris, sempre hi ha una pregunta que és: es pot jutjar una societat sencera? La resposta és no. Es poden jutjar els jerarques d'una societat, això sí. I de fet, com sabeu, més importants, suposo que en Melero ho coneix bé com a professional, més importants inclús a vegades que els judicis de Nuremberg van ser alguns judicis que van tenir lloc després, com els judicis de Frankfurt, on allà sí que es va baixar el nivell dels jerarques i es va tocar os, perquè es va veure que si una societat entra en l'anàlisi de tots els còmplices d'un sistema totalitari autoritari, diguem, arriba en un col·lapse, que això passa sempre, sí, una dictadura d'un sentit o un altre, i aleshores cadascú resol com pot. Sud-Àfrica ho va resoldre a través...
Sí, però
no, sí, no ho estic justificant, estic explicant.
Jo també, però crec que hi ha una diferència entre una societat que s'han produït judicis de Nuremberg...
Sí, estic amb tu, simplement explicava el context històric. El que passa en la societat espanyola, efectivament, és que no hi ha un Nuremberg, ni hi ha un Frankfurt, simplement es fa una situació en la que per la llei d'amnistia del 77, en el moment en el que s'anulen els suposats delictes que, diguem, anaven contra la dictadura, els mateixos que, diguem, havien fet delictes dins la dictadura, s'auto-amnistien. Bé, això és el que passa i això s'accepta. A mi el que em preocupa són dues coses aquests dies que crec que és important. Una és la confusió entre el pla legal, polític i moral. Són tres esferes diferents que tenen interseccions, però que no són exactament les mateixes. Una cosa és el món de la moralitat, indispensable. Una altra cosa és el món de la legalitat, que fa que puguem viure en comú. I una altra és el món de la política, que bàsicament és un món en el que impera sempre és finalment el pacte i l'equilibri. Bé, la confusió d'aquests mons jo crec que indica que o es fa perquè com el PP intenta, diguem, emmaranyar, o es fa per ignorància, que això és una altra cosa. I última, estimats amics, jo crec que hi ha una cosa que és més greu d'aquest debat, que és quan s'intenta establir jerarquies del dolor. I el PP, jo crec que inevitablement vol establir jerarquies del dolor. No dic que no ho hagi fet Bildu també algunes vegades, o el Monetarra, que també ho han fet. Però en aquest cas, un partit que es diu d'estat, etc etc, i les jerarquies del dolor són un terreny que mai tenen sortida. Com va dir una estudiosa del cas d'Irlanda del Nord, totes les víctimes mereixen respecte i totes les víctimes, diguem, no competeixen per veure qui és més víctima, sinó que estan unides justament pel fet de ser víctimes.
Avui el Tian Ribeski trepitjarà l'ull de polla. La Tian, bon dia.
Bon dia, Basté.
Què, vols dir alguna cosa?
Perdoneu la meva absència de l'estudi perquè... En fi, s'han de quadrar coses. Escolta'm una cosa, jo llenço un repte a la redacció del món RQ, que segur que té molt poca feina, i que és ironia, és busquem alguna campanya electoral, alguna, la que sigui, on el PP no hagi parlat d'ETA, que va deixar de matar fa 12 anys.
Bueno. O sigui, des de fa 12 anys fins avui...
Clar, busquem alguna campanya en què, malgrat que ETA ja no existeix, el PP no hagi tret ETA en campanya. Busquem-la.
Jo crec que una. Donant la raó amb la tesi de fons, jo te'n diria una. Em sembla que és desembre de 2017, la campanya de les eleccions de Catalunya. Jo diria que el PP aquí no va utilitzar ETA, perquè ja tenia prou material.
Potser no, però vaja, jo no he fet l'exercici, però ho miraria. El que vull dir, Basté, és que això és un clàssic, evidentment. Que el PP, quan hi ha campanya, sacrifica Catalunya i sacrifica el País Basc per obtenir rèdits a la resta d'Espanya, que això d'ETA i Catalunya els hi dona vots, o pensen que els hi dona vots, vaja, ho deuen tenir estudiat perquè ho fan sempre i per tant deu ser que sí, que portem 4 anys escoltant això de que Pedro Sánchez ha pactat a matar separatistes i comunistes, i si t'hi fixes, des de que ha començat la campanya electoral, d'un moment ja n'han sortit dos, ja han tingut dos serps en aquesta campanya. Un ha sigut els comunistes, vam començar la campanya amb els ocupes de la Bona Nova, això és Ada Colau, els comunistes són dolents, Pedro Sánchez pacta amb aquesta gent, ara tenim ETA, i jo no desespero, i crec que d'aquí el dia 28 de maig, alguna cosa de Puigdemont apareixerà i tindrem la tripleta segur.
Però això també és perquè nosaltres volem, perquè fixa't que, per exemple, hi ha hagut només un debat electoral a Madrid, vale? I no en parla ningú. Tu n'has parlat més aquest matí 3 minuts, algú parlarà 30 segons més i s'acabó. En canvi, i aquesta senyora sembla que guanyarà per majoria absoluta, absolutíssima, o gairebé. I el que ha passat a Madrid durant la pandèmia en podríem estar parlant dies i dies i dies, i en canvi nosaltres piquem sempre l'am de la dreta i de l'extrema dreta i parlem del que ells volen, i això en definitiva només és un caldo de cultiu pels vots de Vox o d'ells mateixos, i jo per això sóc partidària de fer el que ha fet la representant de Bildu, és a dir, parlar d'una altra cosa, parlar en positiu del que s'ha fet, del que representa que l'Esquerra Versalles hagi entrat en democràcia en plenitud, i parlar més en positiu per poder parlar després d'altres coses que hem de fer cap al futur, que són tan importants com bé deixat de matar ETA, i no sempre amb la mateixa matraca del que volen ells.
Perdona un moment, que són les 9:33 i tinc diverses coses que comentar sobre tot el que s'està comentant. Primer, el que deia el Tian Riba enllaçat amb el que deia també l'Anna Gómez del tema de Puigdemont, etc. Vaig tenir la sort aquesta setmana anterior de moderar 4 debats a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. Dels 4 debats, és veritat que són els 4 primers debats que es feien en campanya. a partir d'ara ja no me'n responsabilitzo del que vaig escoltar. Els primers quatre, els quals era, i era com diria el Pere Mas, de cos present, en els quatre debats la paraula independència no va sortir en cap. Va aparèixer la paraula independentista quan Gemma Geis, de Junts per Catalunya, al debat de Girona va dir que s'hauria de mantenir la tradició, més o menys va venir això, de que hi hagués un alcalde independentista a Girona. A Barcelona, la paraula independentista va aparèixer de la boca de Daniel Cirera del PP un cop. I Anna Grau, crec que va ser Anna Grau, que va dir dues vegades el nom de Carles Puigdemont, Ciutadans. I Eva Parera, una vegada, Waterloo. S'ha acabat. O sigui, dels quatre debats, la independència ha passat ja, és un tema que ha passat a millor vida. Per això em sorprèn molt que torni a aparèixer una altra vegada al debat.
Oh, doncs per això parlem d'ETA, perquè creuen que la independència s'ha acabat. Si no, no t'equivoquis, que estaríem parlant una altra vegada dels independentistes que amenacen la unitat d'Espanya, etcètera, etcètera. Com que creuen que ens tenen absolutament doncs, domesticats, ja no som notícia, i per tant passen, treuen el mort d'ETA una altra vegada.
Després, que em diu l'Albert Sort, per la banda que feia el Trian Riba, que és una mica complex buscar campanyes on no es parla de coses. És una mica complicat, però bueno, intentarem. I la última, és que hi ha una informació... Amb això que estem parlant moltes vegades, que és molt interessant escoltar a gent com tots vosaltres, que podeu parlar amb molt coneixement de causa, Francesc Marc Álvaro, l'Anna Gómez, el Ramon Rovira, el Xavier Meler, el Xavier Domènech, per molts motius, perquè un ha estat diputat al Congrés, perquè l'altre fa molts anys que es dedica tots s'han dedicat molt a la crònica política, perquè hi ha una altra persona que és un lletrat, com el Javier Melero. Tot això està molt bé, però hi ha vegades que... Recordeu que la gran polèmica estem parlant de set noms de Bildu, set noms de Bildu, de persones que no només van pertànyer a ETA, sinó que van assassinar. Estan parlant de set persones. Ara bé, tot i la seva renúncia, la dreta, o sigui, la dreta política, la dreta mediàtica a Madrid, insisteix que encara queden una trentena de tarres a les llistes de Bildu. La pregunta que ens hem fet avui és si és veritat que ho són. Llavors, avui el Nil Sant Martí ha fet un repàs del llistat publicat per l'Associació de Víctimes Covite a què s'han agafat el PP. I el cas és que alguns ja formen part, de fa temps, de parlaments i d'ajuntaments. I ningú no havia alçat la veu per això. El Nil recuperava els noms. Escolteu.
A la llista encara hi figuren 38 persones. La majoria són exmilitants o exresponsables de Batasuna i d'altres espais polítics abertzales. No membres d'ETA. Una desena sí que tenen lligams o vinculació directa amb l'organització de la banda armada, però sense haver comès cap assassinat. Ara bé, la majoria no tenen cap opció real de ser elegits. De totes aquestes persones, a totes tirar una desena, podrien aconseguir-ho, perquè són a la part alta de les llistes. Entre aquesta desena de noms, sorprèn que alguns ja són regidors o parlamentaris. La majoria de fa 4 anys, alguns, però fins i tot d'en fa 8. És el cas de Adolfo Araiz, que es presenta de dos de Bildu al Parlament de Navarra i que ja és el portaveu del partit a la cambra, hores d'ara. No va formar part d'ETA, sinó que va ser dirigent del partit Herri Batasuna. A la llista també hi ha Egoitz Garmendia, que es presenta a l'alcaldia d'Otxandio, Biscaia. De fet, ja fa 4 anys que n'és l'alcalde i en el passat havia format part de l'organització Ekin. Un altre dels noms és Andoni Lariz, candidat a l'alcaldia de Ciorza Bolívar, a Biscaia. Ja és regidor de Bildu en aquest ajuntament i el van condemnar a França per formar part de l'aparell logístic d'ETA. Els que segur que entraran enguany i que fins ara no eren a cap llista són el candidat de Bildu a l'alcaldia d'Escoiti, a Guipúscoa, que el van condemnar a 5 anys l'any 2005 per portar en cotxe un dels comandos d'ETA, i el candidat Anchoain a Navarra, qui van condemnar per haver format part de Batasuna, com li va passar també a Arnaldo Otegi anys enrere.
És a dir, és que tot això ha passat...
S'ha de felicitar a Nil Sant Martí, eh?
Sí, esclar. És que em sembla molt interessant, això que, és a dir, això és perquè agafi el Pedro Sánchez o qui correspongui, escolti, miri, llegeixi això.
És que l'Otegi mateix va estar a la presó.
No, sí. Això té molt a veure amb la configuració dels delictes de terrorisme al Codi. O sigui, qualsevol activitat molt, molt, molt col·lateral, com pot ser tenir un restaurant i pagar quan t'ho demanava ETA, pot ser un delicte de cooperació amb banda armada. Llavors, l'espectre del que es pot considerar terrorisme és amplíssim. És com ara amb el jihadisme. Fer gimnàs al balcó de casa pot ser un precursor de conducta terrorista, si està orientat.
cap a la Meca.
I anar a l'aeroport a protestar també,
però havia, va haver-hi una amplitud penal. Bueno, és que pertany a la mesa política d'Herri Batasuna, podia comportar, ser considerat membre d'ETA, la Cale Borroca, si no recordo malament, això és dels 90, va provocar un fenomen de gent molt jove que acabava a la presó i era considerada delicte de terrorisme, i bueno, sí, la Cale Borroca podia ser que sí, però no era terrorisme. És a dir, és evident que si comences a buscar, pues, trobaràs moltíssim, però això parla més de l'excepcionalitat penal que es va crear en aquest cas, que no pas de la realitat política dels antecedents
d'aquestes persones. El senyor Tutxa, però de veritat, el senyor Tutxa, que era del Partit Nacionalista Basc, de rebot també va rebre.
Però és que jo, de veritat, a mi el que m'al·lucina del plantejament que feu és que equipareu algú que mata, algú que assassina, amb algú que pot d'alguna manera col·laborar.
Nosaltres estem equipats.
No, al contrari.
Sembla que estem,
diguem, no, no, al contrari. És que justament
entenc que esteu dient, això havia passat abans. No, la gent d'ETA ja estava a les llistes. I és que em sembla completament diferent.
Està fent el contrari, Ramon.
Doncs ho entès malament, però és que tinc la sensació que
estava dient que això parla més de l'excepcionalitat penal que es va
sí,
es va
atalcar. Sí, estem d'acord, Xavier, però vull dir que, a veure, escolta, perdona, a mi em sembla que una persona que en algun moment, i tenim tota la raó,
amb l'amplitud... Però qui està dient això és el PP. El PP està dient, són 44, no són les 7.
Però jo no vull defensar el PP, no estic defensant el PP. Jo el que dic a mi em sembla moralment reprovable, insisteixo, legalment tenen tot el dret. Ara, des d'un punt de vista moral, em sembla molt qüestionable que tu puguis posar una persona que hagi estat condemnada i que més ha acceptat que ha matat una altra persona, diguem-ne, pues, sigui un tret al clatell o sigui posant-te-li una bomba. Escolta, això em costa d'entendre. Però també deixeu-me que faci una altra reflexió. Hi ha una altra qüestió que a mi... escolta, podem fer el que vulguem i podem recular històricament on vulguem. Ara, el que està clar és que ETA mata i mata d'una forma sistemàtica durant la democràcia. I els que estàveu parlant amb vosaltres, efectivament, personatges absolutament repulsius que firmaven sentències de mort, estaven parlant d'un període concret que era la dictadura. Escolta, aquest país va passar una cosa. Va passar una cosa. Que varen guanyar els dolents, la guerra, varen guanyar els dolents, i a més, el més dolent de tots va morir al llit. Això és el que ens va passar. Cosa que no va passar, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial. I per tant, se'ls va poder passar comptes i se'ls va jutjar. Aquí això no va poder passar. Quina solució hi va haver-hi? Doncs escolta, mira, tapar-nos els ulls, tapar-nos les orelles i deixar que això, més o menys, amb una transició política hipòcrita, tot el que vulgueu, però passéssim una nova
La solució que hi ha hagut de tot arreu on no ha hagut una guerra i una derrota. El comunisme, l'estalinisme, tampoc no va tenir el seu Nuremberg.
Exactament.
A Polònia també. Escolta, es van haver d'arreglar l'any 1991.
Stalin, ningú li està demanant comptes pels centenars i milers de crims que va cometre.
No, però no va tenir...
està mort, que no.
El comunisme no va...
També està mort Franco, que és la tia.
El comunisme no va tenir el seu lliure.
És que feu una retroacció cap a uns punts històrics, que no em sembla malament, Xavier. Ara, la realitat és que estem parlant d'una situació en què hi havia una democràcia, perdona, una democràcia molt feble, que hi havia cada dos per tres intents de cop d'estat, i ells seguien fotent bombes i seguien matant gent.
No, ara no és Stalin ni Franco, no estava dient que s'agafi el Franco, se'l tregui de la tomba i se'l porti a Nuremberg, no, bàsicament perquè seria un exercici que era bé. No estava dient això, estava dient que un partit, perquè quan quan es produeix la transició, que a diferència del que passa a altres països, que tu deies, bueno, això passa tot arreu, no, als altres països, les dretes europees s'han de reconstruir sobre la democràcia cristiana, menys el cas de França, que és sobre el gaullisme. Per què? Perquè la majoria de dretes havien participat d'alguna manera al fenomen feixista dels 30, i les dretes històriques d'abans de la Segona Guerra Mundial desapareixen, i n'han d'apareixer de noves. Això no és el que passa aquí. Aquí n'apareixen dues. Una és la UCD, i l'altre és l'Aliança Popular. Aliança Popular està a la dreta d'UCD, sí? I Aliança Popular la funda un senyor, perquè aquest partit, no ara el Fraga, anar a jutjar el Fraga, aquest partit que el funda un senyor que quan fusellen a Julián Grimau, fa una roda de premsa justificant el fusellament de Julián Grimau, i un periodista suís s'aixeca i diu, vostè és un fascista, dient el que diu, i ell es treu la camisa i diu, hi ha mucha honra, aquest senyor que funda Aliança Popular, és el que ara, el pare fundador d'aquest partit, elevat als altars pel propi partit. Que aquest partit, jo no dic que aquest partit no hagi d'existir, ni que els hagin de jutjar, tot això, però que aquest partit ara s'elevi
escandalitzat moralment i pugui jutjar èticament els que porten les altres llistes,
sí, sí, sí,
si ens fem això, fem això, escolta, anem,
fem-ho amb Santiago Carrillo, bueno, i la Junta de Defensa de Madrid, clar, a l'any 1936,
parles de l'UCD,
ja
parles de l'UCD, el fundador de l'UCD, Adolfo Suárez, sí, ja, secretari general del Moviment,
sí, sí, sí,
ja m'explicaràs tu,
bueno,
és
clar,
és el que hi havia aquells moments,
però, aviam, em podeu, però escolta, em sembla que esteu d'allòs, estic dient que un partit que té aquesta història, que es dediqui a jutjar moralment la resta, em sembla, de, em sembla com a mínim qüestionable.
A veure, un moment, a jutjar, a dir
que tots són etarres, que el PSOE és etarra, que tothom és etarra, que tothom és col·laboracionisme en l'assassinat. Aquest partit, em sembla, com a mínim, que es podria qüestionar que aquest partit tingui legitimitat per jutjar el conjunt del sistema polític espanyol, que no són ells. Home, pues sí, sí que es pot, perquè no s'ha de poder.
Sí,
que no s'ha de poder dir que vostè, que està dient constantment assassins a tot Quisqui el va fundar un senyor que firmava condemnes de mort, no es pot dir això, no es pot dir, està prohibit, digo, està prohibit, pues no, no està prohibit,
primera,
jo ho dic, sí, ho dic.
Primera, jo prohibit
no està, perquè ja ho has dit tres o quatre vegades.
Ah, ja ho sé, però m'estic dient que no es pot dir.
No, no, primera, no sento que vagin dient assassins a tot Quisqui, però bueno, és igual, ja està bé. No, 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 home, però també em sembla que efectivament tens raó. Ara, si anem cada vegada més enrere,
el que deia
el Xavier, escolta, comencem pel Santiago Carrillo, comencem per les purgues polítiques
que van haver-hi. Ramon, no estàs entenent l'argument.
Sí,
no estàs entenent.
Estem,
no
estàs entenent. Estem a fons de la pista,
estic
els dos.
Que és un partit que està dient els altres, els està recordant constantment el passat dels altres. Aquest partit crec que no és el més legitimat per recordar, llavors, el passat. Ja
no, és, no és el Fraga que està parlant en aquests moments. És un senyor que, en tot cas, quan hi havia el Fraga, sí, que devia ser gairebé un crio, sí, per la mort de Déu, alguna cosa deuen haver evolucionat, no, també, no?
17 de maig de 2023.
Anava al nany amb gent molt, molt simpàtica.
Francesc Marc Álvaro.
Jo crec que s'entén perfectament el que diu el Xavier, i estic d'acord, sobretot perquè hi ha un element que hem de posar damunt la taula, que és pervers i que has de tenir en compte, estimat Ramon, que és que de la manera com parla d'aquest tema el PP, sembla que el PSOE no va tenir víctimes d'ETA. I que, és a dir, que només el PP va ser el gran partit que va tenir víctimes. O sigui, no hi ha morts del PSOE. No n'hi ha, es veu, segons el que diu el PP. Clar, és l'ús polític oportunista i de caràcter absolutament, diguem, torticero, que diuen a Madrid, que fa el PP d'aquesta situació. Per què? Amb això exclou, li està dient, mira, PSOE, tu ets còmplice d'aquests, com si el PSOE, no hagués tingut... No, no, perdona, no em facis cares, però és exactament el que volen dir. Com si el PSOE no hagués patit el terrorisme. I dos, com si el PSOE no hagués combatut el terrorisme. Per això li ha tret el nom del Rubalcaba. Ola, si hi ha un polític que es va implicar en la lluita contra ETA i en la negociació amb Batasuna, va ser Rubalcaba, no ens enganyem. I si acaben sortint del túnel és per la persecució policial, però també per la negociació política, per les dues coses. I aquí hi ha una persona que ve del Partit Socialista Euskadi, com l'Egiguren, que és molt important en les converses, perquè això acaba reforçant a Otegi, que s'acaba enfrontant amb els més pistolers del seu interior, que això sempre passa en aquests processos, com va passar a Irlanda. Llavors, això té un nivell de complexitat. Llavors, no neguem la major... No neguem dues majors. Una, que, evidentment, avui en dia el PP és un partit democràtic, però que va ser fundat per un ministre de la dictadura. I no neguem les evidències. I dos, no neguem una altra evidència, que el PP sistemàticament fa un ús oportunista de la qüestió d'ETA. Crec que amb això, Ramon, estàs d'acord, no?
Aviam, Ana Gómez.
No, és que jo no vull dir res més. És a dir, jo ja he dit tot el que volia dir sobre aquest tema. Per mi és passat, per mi no teníem que haver picat l'am, per mi hem de parlar de coses de futur, i a mi em preocupa més el fet de que a cap debat electoral, com tu has dit, de Catalunya surti la paraula independència, que el tema Rodalies estigui igual que fa 16 anys, i em preocupa tot allò que vic avui, perquè el passat ja me'l sé. No tinc ganes de tornar-lo a remenar i caure l'am de l'extrema dreta cada vegada que venen eleccions i no volen parlar de Catalunya, vaja, però si els acaba el cuento d'ETA, vindran ràpidament amb la independència. Per tant, és que és un tema que a mi no m'agrada entrar en el seu joc, de veritat.
Només,
el passat,
només...
passat està, i ja ho tenim tots clars, és evident que és amoral presentar-se a les eleccions persones condemnades per sang, però ja han pagat la seva pena i per tant no els votem i punt, i si no ho trobem bé doncs no els votem, i ells fan bé ara, jo crec, d'apartar-se, perquè després en el futur, amb unes negociacions, això pot ser molt molt negatiu pel PSOE, i suposo que el PSOE li ha demanat o ells ja ho han fet després. És que m'és igual, és que és un tema que no m'interessa en aquests moments. M'interessa saber què passarà als meus municipis, m'interessa saber què passarà amb l'aigua, la nova cultura de l'aigua, i m'interessen coses d'avui, no del passat, que ja me les conec i crec que tots estem en la mateixa conclusió.
Val, només dir una cosa que m'envia l'Embudió des de la redacció, que Nacho Escolar ha fet un tuit dient: si és que el tema ja lo zanjó el Tribunal Constitucional en 2011. 11. Ese año los magistrados avalaron la legalidad de la coalición y dieron por hecho que todos sus miembros rechazaban la violencia. Y de ahí el texto constitucional, ¿eh? Eso es texto constitucional. Con reiteración han condenado y condenan la violencia de ETA, de modo que no hay ninguna razón para suponer que la acogida en sus listas de independientes se haya realizado con relegación u olvido de aquellas posiciones públicas. 2011.
Dos apunts només. Estic d'acord amb l'Anna, que és un tema d'agenda totalment posat per la dreta, vull dir, no tal, però només dos apunts, ho dic perquè no crec...
Perdona, Xavier, perdona'm una cosa.
Però deixa'm acabar, Ramon.
Escolta'm, posar gent que han comet... Perdona, Xavier, és que una qualificació... No, perdona, disculpa, no ho solo fer-ho, però aquesta vegada crec que ho he de fer-ho.
Disculpa i et deixes parlar.
Perdona, exactament. Escolta'm, el mateix que digueu amb l'Anna i el que us comentava amb Francesc, resulta que la llista de Bildu l'ha fet el Partit Popular, perquè que jo sàpiga, aquesta gent que han posat a la llista els posat Bildu. És que sou collonuts. Ara resulta que això ho ha fet el Partit Popular. Aquests tios són la bomba. Són d'una estratègia i d'una intel·ligència bestial. Resulta que aquest senyor ha col·locat els tios d'ETA a les llistes de Bildu. Fins aquí podíem arribar, tu.
Doncs hem arribat fins aquí. Anava a dir una altra cosa, que és, em referim a l'Anna, que és que aquest serà un tema de debat de futur, tot i que tu us deies que... Bàsicament perquè hi ha dues realitats. Primer, que Bildu és clau en la governabilitat de l'Estat, i segons els propers resultats electorals ho seguirà sent, i segon, perquè és que Bildu probablement pot arribar al govern del País Basc.
I probablement... Però és que això hauríem d'estar orgullosos.
No, no ho dic malament, no ho dic en negatiu. Ho dic que al PP li poden sortir sarpullidos i el que no està escrito. És a dir, perquè ara mateix el debat del PP és el debat d'intentar situar un actor polític, altra vegada, a la marginalitat. Però és que aquest actor polític en aquests moments ja no es pot situar a la marginalitat perquè és clau en la governabilitat de l'Estat i perquè és clau en l'alternativa al PNV, al País Basc. I aquesta alternativa del PNV al País Basc probablement passa per un acord entre Bildu i el Partit Socialista d'Euskadi.
I el PP governa Castella amb Vox.
Exacte. 9 minuts i les 10. No sé si tenim per aquí el... No sé si té per aquí l'Armenteres.
Sí,
sí, què, Armen?
Mira,
estan parlant de sequera, cap argument nou, interpel·la la diputada de Junts, Pilar Calvo, i el que fa la ministra, la vicepresidenta Teresa Rivera, és tirar-li encara que precisament Junts o l'antiga Convergència van governar durant molts anys sense fer res per les infraestructures hídriques, poc més.
Va. Per cert, he rebut un missatge que crec que pel seu interès, sobretot de qui ho envia, val la pena llegir-lo. Diu: benvinguts. Seria bo que es deixés de parlar de les víctimes del terrorisme com un bloc uniforme. Cadascú té els seus sentiments, idees, reaccions diferents i totes són igual de respectables. Ningú pot parlar en nom de totes les víctimes, més encara en nom dels morts. Els morts no pensen. Deixem-los tranquils. Cordialment, Mireia Lluc. Ara tornem.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
I tu, amb qui te'n vas?
de vacances. Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatge amb Baleària en ferri amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot.
Ja tens la teva entrada per al Saló de l'Automòbil? Ho sentim, però aquest any no trobaràs el teu proper BMW o Mini al Saló. Aquest any el millor preu per al BMW o Mini que busques només el trobaràs a Barcelona Premium. El teu BMW o Mini a preu de Saló t'espera a Barcelona Premium. Més informació a barcelonapremium.es.
Cada any, ell s'ostinava a ensenyar-me a nedar. M'agafava el cap per avall. Perquè sobrés, quan no hi havia ningú. On cobrés, on no tocava amb els peus.
016, tres números per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Platja.
Muntanya.
El poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Este frigo es asombroso.
Like a Bosch.
Es que es súper espacioso.
Like a Bosch.
Tú solo compras muy sencillo.
Like a Bosch.
Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Que a casa teva compten persianes motoritzades programables? La meva em descompta un 15% si vull canviar-les. Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes, perquè et posis fins i tot escales mecàniques si vols. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i a les 10 en punt del matí. Armenteres, alguna novetat des del Congrés dels Diputats o no?
Mira, estic recuperant el cara a cara d'Ivan Espinosa de los Monteros amb Nadia Calviño, bàsicament perquè Espinosa de los Monteros li ha fet una pregunta al xat GPT sobre política espanyola i resulta que ell diu, ara ho mirarem també, el xat GPT li respon que es manipulen les dades de l'economia espanyola per tenir en compte més les bones que les dolentes, diríem. I Nadia Calviño li ha contestat, doncs malament anem si heu de demanar una cosa al xat GPT, tenim a mi davant i podem respondre en primera persona quina és la situació i quines són les dades de l'economia real. Del tema ETA, Bildu, no hi ha absolutament res. Han estat aquells 5 minuts, és veritat que ara Espinosa de los Monteros li ha retret tant a Vox, tant a PP com a PSOE, que hi ha hagut iniciatives de l'ultradreta en aquesta cambra per anar molt més enllà en la llei de partits i el PP tampoc hi ha volgut entrar.
El PP tampoc hi ha, eh? O sigui, s'ha acabat el que... S'ha acabat tot, eh?
Curiós, eh? Ja estem, ara estem amb Marlaska, també un retret per part del PP de les llistes de Bildu, que el PSOE no hi havia fet res, és que tampoc hi pot fer res, clar.
Mira, permeteu un moment, 3 minuts i les 10 del matí. Jo no vull equivocar-me i si no em corregirà. Mireia Lluc, bon dia.
Bon dia.
I Vull fer una pregunta. Crec que Mireia Lluch no ha fet mai cap declaració als mitjans de comunicació.
No, em sembla que no.
Mai. Mai ha parlat pels mitjans de comunicació. Filla de l'Ernest Lluch.
Parlant del meu pare, no, per altres temes, sí.
Sí, efectivament, però parlant del teu pare, no. Clar, quan sents que torna a haver-hi el debat damunt la taula de ETA i que el PP el torna a treure i que el PSOE s'hi enganxa i que ha de sortir Bildu, què et sembla?
Bé, això considero que és un debat públic, que tots tenim dret a opinar, però que jo el que volia és agrair que s'hagués de parlar de les víctimes com si fos un bloc monolític i que tots pensem igual. Cadascú té les seves idees, els seus sentiments, la seva reacció, i totes són igual de respectables. Sí que hi ha una cosa que és important, pensar que moltes d'aquestes víctimes estan mortes i els morts no pensen, no poden opinar. Ningú pot parlar en nom d'aquesta gent perquè no sabem què és el que pensarien en aquests moments. La democràcia té les seves vies polítiques i que són les eleccions. Per tant, cadascú votarà considerant el que creu que és digne i